La literatura forma i ha de formar part de la nostra vida. I al Penedès en Xarxa som afortunades perquè aquesta tasca li encomanem ja des de fa temps a l'Anna Ruiz Mestres en forma d'espurnes literàries. Anna, ben tornada, com estàs?
Doncs molt bé, gràcies i ben trobada, Sílvia, que ja tenia ganes de venir i de parlar de literatura.
Igualment hauràs estat llegint i molt aquest estiu, no?
Tot el que he pogut. Potser mai llegeixes el que voldries, però sí que ho he intentat, sí.
Començarem les espurnes, com a tu t'agrada, rescatant, recordant alguna
efemèride,
algun fet destacat.
Sí. Mireu, aquest any els italians estan de festa grossa, perquè el 19 de juliol, de fa 650 anys, va morir Petrarca, aquest immortal poeta de la literatura universal. I tots tenim al cap, si diem Petrarca, el seu cançoner, que els catalans tenim la sort que el 2017 Miquel Desclot el va traduir sencer, perquè hi havia diferents traduccions de Petrarca, però sencer el cançoner no hi era. I doncs penso que és una obra cabdal que parla de temes com la solitud del poeta, el diàleg entre l'absència i la presència de l'estimada, i sobretot és una lírica que fa com una mena d'autobiografia de l'ànima. I per tant us demano que repesqueu Petrarca, que el llegiu, i llegiu si pot ser aquesta edició del Miquel Desclot tan bonica.
Aquesta és una primera proposta, una primera recomanació. I avui ens proposes un doblet de la mateixa autora.
Exacte, un doblet de la Marta Pérez Sierra.
Benvinguda, Marta, ben tornada.
Hola, encantada de ser aquí amb vosaltres.
Un plaer.
Us explico poques coses de la biografia de la Marta, perquè si no, no la podré entrevistar dels llibres, però sí que diré alguna cosa. Avui presentarem Escrit en un tovalló de bar, que va ser Premi Esteve Albert de Poesia a la Vila d'Argentona el 2022, i Safrà, que va ser 43è Premi Vila de Benissa 2023. I la Marta, com sabeu, és de Barcelona, és una dona que té el símbol 7 per estrella, va néixer un 7 de juliol, és llicenciada en Filologia Catalana, ha escrit relats curts, com per exemple I demà l'atzar el 2009, ha fet microrelats, ha fet contes, ha estat curadora de llibres. Recordeu que aquí vam presentar Dones, arbres i poesia. Té una quinzena de poemaris, que no els citaré tots, però sí que us diré que la majoria de poemaris que ha publicat la Marta han estat premiats arreu dels països catalans. I penso en Dones d'Eure, que va guanyar el Premi Jordi Pàmies de Guissona el 2011, penso en Si goso dir-li un mot d'amant, 2013, penso en Sexe mòbil singular, SMS il·lustrat el 13, un que m'encanta i que m'enamora perquè parla de la menopausa, que és M'he empassat la lluna, el 15, Hostatge el 16, Escorcoll el 19, En brut, que és un poemari per mi molt profund, i Un bonsai dins meu, que és un recull de contes molt divertit, eròtic, que precedirien aquestes dues obres que us he citat. Però anem per feina, Marta.
Anem.
El tovalló de bar està premiat a Argentona.
Exacte.
I sembla que Argentona respira en el tovalló de bar, però que tu també hi respires, a Argentona. Què passa amb Argentona i el tovalló de bar?
Em va fer molta il·lusió presentar-m'hi, només això. Clar, quan vaig guanyar, la il·lusió va triplicar-se, perquè vaig passar la meva infantesa tots els estius a Argentona. Eren uns estius llargs perquè el pare treballava a Mataró, i així aprofitàvem. Argentona a Mataró n'hi ha molt poc i ell no s'havia de desplaçar. Per tant, jo tinc mil records d'Argentona, mil vivències
que surten com un taló trencat o mil
sí,
coses més.
I surten a molts llibres d'aquests que has citat, sempre s'hi respira Argentona.
Molt bé. Doncs anem a una altra pregunta. És clar, quan llegim aquest títol, Marta, no podem evitar pensar en el Leo Messi, no? El tovalló de bar. Però jo et pregunto, estàs enamorada de la simbologia dels tovallons, formes geomètriques, colors, fragilitat del paper, tovallons que han aixugat llàgrimes, suor, saliva...
Com dic.
Com tu dius en un vers. Per què aquest títol dels tovallons de bar?
Mira, quan portava el cicle de poesia Contrapunt poètic, va ser una època que m'havia d'esperar sovint, esperar el poeta que arribava, esperar per anar a la ràdio, i entraves en un bar a prendre alguna cosa, fer un cafè o una aigua, i en aquell moment, per alguna raó, suposo que econòmicament devíem estar una mica millor, els tovallons eren bonics. Ara són molt reciclats
i no són tan bonics
i són aspres i costaria d'escriure. Però llavors jo vaig pensar, ai, mira que bonic aquest tovalló. Així, així de tonto va començar la cosa. I em vaig posar a escriure un poema en aquell tovalló. I dins meu vaig pensar, podria fer un llibre que fos una foto, perquè queda bonica aquesta composició així, i al costat el poema. No sé, em va venir així. I aleshores vaig agafar aquesta dèria. Quan trobava un tovalló bonic...
Pam.
Poema. I després, quan va sortir el Premi d'Argentona, doncs vaig pensar, mira, doncs quedaria bé això. Llavors va ser que els vaig passar a l'ordinador, els vaig polir, evidentment, perquè jo mai escric a raig, i va sortir escrit en un tovalló de bar. Però tothom em fa broma amb el Messi.
Molt bé. Doncs jo encara vull parlar de més de tot això. A mi m'ha impactat, diguem-ne, el background de bars. Com pot passar pel teu cap el bar de l'hospital, de l'estació de tren, de la universitat, del tanatori, la cerveseria, la prostitució? Jo crec que són espais que són una mica caleidoscopi de la ciutat sencera, que penso que quina sensibilitat per captar-los, però... Com tries tot aquest taló de fons d'escrit en un tovalló de bar?
La tria sorgeix sola. Suposo que els que em coneixeu ja sabeu que sóc molt inquieta, que tot el dia vaig amunt i avall, doncs vaig a tots aquests llocs, als hospitals, perquè he d'atendre situacions familiars, jo què sé, vas a llocs. Si en aquell moment el tovalló em caia en gràcia i jo considerava que tenia alguna cosa a dir... Doncs l'espera, per entretenir l'espera, escrivia en aquests llocs. Perquè alguna cosa... La sensació d'esperar gratuïtament m'és molt desagradable a mi. Llavors, m'és fàcil esperar, però és perquè m'ocupo. O mentalment, o trec paper i llapis.
Doncs vinga.
I anaves, que... perdoneu, i anaves guardant tots aquests tovallons?
Sí. Estic.
Molt bé, Marta. Bueno, una altra cosa que travessa l'obra com una sageta de foc és el teu delicat erotisme, que a mi m'enamora.
Gràcies.
Uns quants versos. Vestida de lilàs, els pits que fugien, la brusa descordada, oberta a la nit, d'una cala tenyida de pins. I aquest és preciós. T'escriuria a l'esquena amb els llavis un poema perquè no oblidis l'amor. És realment una sageta de foc, l'erotisme, en tovalló de bar?
Bé, són pinzellades. Crec que l'erotisme, la part sexual, és en nosaltres a totes les hores del dia. I sovint a la nostra societat sembla que el tema sexe l'hagis de ara fora, ara sí que sóc sexual, ara no sóc sexual... No, és amb nosaltres, i sovint m'ha passat que en aquests moments tan difícils de l'espera en un hospital és quan t'agafen més ganes de vida, no?
Sí.
I l'erotisme és vida.
Molt bé, Marta. I parlem... Aquest llibre consta de tres parts, i la darrera part li poses un títol que surt la paraula agulles imperdibles.
Sí.
Que t'agraden les agulles imperdibles. Per descomptat, hi ha el blau, hi ha el groc, que també formen part de la teva simbologia, però l'agulla imperdible, aquest objecte tan humil, que els punks estan superenamorats, que sé que té connotació de violència de gènere, o això potser tu ens ho pots explicar més bé, que no té... Sé. Que també els anti-Trump crec que em portaven... Bueno, per què aquesta càrrega poètica a l'agulla imperdible? Cosa tan senzilla.
Estèticament la trobo bonica. Una agulla imperdible la trobo bonica. Això ja sempre m'ha cridat l'atenció. I després va molt bé per solucionar moltes coses, tindre una agulla imperdible.
Sobretot, i també les àvies, no?, l'agulla imperdible.
Sí, és una cosa d'àvies.
Exacte, perquè ara potser si amb els joves diguéssim una agulla imperdible...
Potser no saben què és.
No saben què és, no? Val, doncs, parlem una mica de safrà.
parlem de Safrà.
Bueno, per mi Safrà ha estat un llibre molt intens i diria que la intensitat comença pels títols. Hi ha 19 noms, 2 pronoms, 7 adverbis, 7 adjectius, 9 verbs, sols. Estan allà solets, sense despullats de tot complement. Això sintonitza amb la intensitat del llibre, volies amb la barbetat. Hi ha algun altre secret aquí?
Sí. Primer, els poemes no tenien títol o tenien un altre títol, però volia remarcar el fet de que cada poema era com una història, que era rodó, que comença i acaba igual. I aleshores vaig decidir posar de títol l'última paraula de cada poema. I per això hi ha aquesta diversitat. I
gramàtica, sí. Però també aquesta senzillesa, no? Perquè l'última paraula i tot tan simple, vull dir, tan escuet, no?
Ah, que això és molt meu. A mi m'encanta. Si trobo una cosa que sigui escueta, molt millor. Em sento feliç. Dic, ah, doncs que bé, mira, he trobat això.
Aquí vas xalar molt, eh?
Sí, molt.
Parlem, també una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que molts poemes tenen epigrames al principi d'escriptors, alguns més coneguts, altres no tant, però que tenen molt de sentit l'epigrama, el poema que ve darrere. La pregunta seria, els escriptors són referents literaris teus o aquests versos esparsos els vas trobar i llavors va néixer el poema? Què va ser primer, l'ou, la gallina?
És diferent. Hi ha poemes que sí, per exemple, no ho recordo de memòria, però l'Esteban Martínez Serra, primer vaig llegir-lo amb ell i després em va sorgir el poema, però altres no. Altres els he buscat expressament perquè m'ajudessin a aclarir el que jo volia dir amb el poema, o per reforçar alguna idea del poema, que m'interessava molt.
I aquest seria el motiu?
Sí.
Molt bé. I una altra cosa que també m'ha fet reflexionar Safrà és la quotidianitat que s'expressa en diferents versos. Hi ha un moment que dius la mà aferrada al trim d'aixecar-se cada dia. Les dones sabem molt bé què és aquesta mà. Però parles de l'ou de cosir, que quasi no ens en recordem, de les mans clivellades de tant de treballar, de la presència del cosir, que crec que va lligat a les dones que ens han precedit, però que d'aquí Safrà reivindica una mica el sergir vides, el sergir coses literals
sí.
de cosir.
És així.
Parla'ns una mica, per què aquesta cosa tan quotidiana?
Perquè jo volia parlar del dia a dia de les dones. Safrà neix amb la idea de parlar de que hi ha moltes infidelitats. No només la infidelitat que tots ens ve al cap de seguida, que és posar les banyes a la nostra parella. No, per mi hi ha altres infidelitats pitjors, com per exemple ser infidel a un mateix. I com vaig trobar, vaig pensar, mira, faré poemes sobre el que jo considero infidelitat. Hi ha pèrdues, que és com si la vida et fos infidel. I per mi el sentiment s'assembla molt. I aleshores doncs, vaig fer això, va sortir el llibre així. I, per exemple, l'ou de Sergi, a part de ser una cosa que representa la quotidianitat...
És la vida.
També és la vida, perquè és un ou, i també és alguna cosa que pot servir per veure el futur.
Ja. Yeah.
És com una cosa que et pot posar el teu sentiment en un altre lloc. Bueno,
molt bé. Ja m'has contestat una pregunta que et volia fer sobre l'amor, la passió, però hi ha temes molt durs com... O sigui, relacionat amb aquest amor, amb aquestes pèrdues que tu has explicat, hi ha coses com el suïcidi, la violència de gènere, tu has parlat també de l'incest... Completem una mica aquesta informació perquè la gent la...
Em vaig documentar molt per veure si aquestes idees meves sobre la infidelitat eren idees meves, o veritablement hi havia psicòlegs que consideraven que la infidelitat tenia moltes cares, malgrat que a la societat sovint només mirem una. I aleshores vaig trobar llistes de coses que es poden considerar infidelitats. Clar, costa, ho dic jo i la gent deu pensar què diu, perquè és que sempre entenem, li és infidel, ui, se n'ha anat amb un altre... No, no, a vegades alguna cosa s'ha anat amb un altre lloc.
O a... Però no tot d'aquella persona.
Clar.
Molt bé, molt, molt interessant.
I allò que he dit abans, de la vida m'ha estat infidel?
Sí.
Quina força que té.
Sí.
És que jo crec que va així, i que això és pitjor. Per, no té massa importància si algú se'n va una estona al llit amb un altre, perquè queda aquí, doncs ja està. No passarà res, i si no li diu, encara passarà menys.
És veritat.
I la sinceritat, que hi ha un poema sobre aquest tema, és una falsa sinceritat, perquè normalment ser sincer per alleugerir-te el teu interior. No per res més, no ens enganyem, però les persones ens enganyem. Però, en canvi, hi ha dos poemes dedicats a la pèrdua d'un fill encara no nascut. I això és la vida, que t'és infidel, no? Que t'ha traït. Doncs aquí considero diferents traïcions, diferents pèrdues, però que consti que m'he documentat, que no només són idees meves. Primer sí, idees meves, però després la vaig elaborant així, amb aquests breus poemes i el meu estil.
Bueno, jo per acabar, hem parlat de l'erotisme, però hi ha un, tu sempre l'erotisme també passa pel pit.
Sí.
Però aquesta vegada, el pit, he observat la força de la llet. I en mi m'ha abocat tot aquest bé de Déu de quadres que hi ha a la pintura universal, que es diuen la lactatio, no? I que surt Maria donant de mamar, i en tenim des de l'edat mitjana fins a Picasso, passant per Renoir, per Miquel Àngel, per, podríem tirar enrere. Que la presència de la llet m'ha cridat l'atenció a Safrà. Sí que ja t'he dit el tema del pit, però aquesta força de la llet...
Jo no ho vaig relacionar amb la pintura. M'encanta això que has explicat.
Gràcies.
M'encanta. Suposo que és allò de que tens coses, saps coses i les oblides.
Però hi són.
Però hi són, és la millor manera, no?, de tenir-les, que hi són, i quan cal surten, no ho sé. No sé quin procés interior he patit. Però jo el que volia mostrar era la relació entre la infidelitat i la vida. El pit com a símbol de donar vida, la llet que alimenta, tot allò que t'és un nutrient i que et porta a cuidar-te malgrat estigui passant el que t'estigui passant a la vida. Això per una banda. I alhora hi havia el tema de la mare que perd els fills i alhora una història que surt a diversos poemes d'una dona embarassada que és infidel. Vale? Però, a veure, s'ha de llegir el poema, perquè hi ha diversos poemes sobre aquest tema. Però tot això porta a que, clar, hi hagi moltes referències al pit i la llet. Però són sobretot perquè a mi vaig veure que m'anava bé per sexe i vida.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marta. No sé si
pots llegir.
Oh, jo estaré encantada.
Doncs va, a mi m'agradaria.
Doncs vinga.
Estic encantada.
Tanquem amb
poesia. Obre Safrà, perquè els tenim tots dos sobre la taula. Obre
sí.
Safrà.
Obro Safrà. A veure, hi llegeixo... Val, hi ha alguns poemes que parlo de ser infidel a un mateix i de no cuidar-se. I, per exemple, hi ha un titulat Mai, amb una cita de la Maria Antònia Massanet, aquí sí que l'havia llegit abans, per exemple, que diu, fins a arribar a creure'm que allò que no sobra sóc jo. Allò que no sobra sóc jo. Això em va fer pensar molt. I escric. Ser dona bàscula, menjar enciam amb suc de llimona, bocins de pomelo de tant en tant, ser dona descremada i empassar-se cada nit la carn dura d'un mascle que no has estimat mai.
És preciós.
Gràcies.
I a més hi ha aquesta cosa de la grassofòbia que tu has anat tractant en alguns llocs. Digues, digues.
No, no, que tens raó, que hi ha això. I no sé, si voleu llegeixo un altre.
Va, sí, un darrer.
Bob Dylan. El teu amor m'ha embullat els cabells. No m'hi puc passar la pinta. em talles els nussos amb unes tisores esmolades, els rínxols negres, confosos, per terra. Voldria trenar-los i posar-hi flors. Una trena de trenes, cada trena un amor. Subtil, moguet, enredat, campanetes blanques descloses. I no puc, que em vigiles i em prens els dits mentre taraleges Bob Dylan.
Ha estat un final rodó, aquesta conversa tan deliciosa que han mantingut l'Anna Ruiz Mestres i la Marta Pérez Sierra. Mil gràcies a totes dues. Quina química, com es noten aquests anys d'amistat. Un petó i cuideu-vos.
Moltes gràcies.
Gràcies, Sílvia. Fins la propera.